a presó provisional volia que se l'indemnitzés quan el varen suspendre com a diputat. Llavors ja li digueren que no. Ara, que ja ha deixat l'acte i demana rebre la indemnització perquè ja no farà feina, també li deneguen perquè no pot tenir dret a lo que no ho tenia quan estava suspès.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el llibre del nus d'Ashley, de Clifford Warren Ashley, és un dels més citats del món sobre aquesta temàtica i té recollits, catalogats i dibuixats 3.854 tipus de nusos.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Arriba el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. I avui hem de parlar de dansa contemporània, i ho farem amb dues ballarines i també creadores, na Mariona Jaume i na Maya Triay.
De Mariona Jaume i Maya Triay és un espectacle de dansa contemporània que viu dins l'abraçada dels cossos on la connexió esdevé el lloc de risc i confiança. Els nusos suporten, limiten, subjecten i condicionen els nostres vincles i aquesta es posa la fragilitat inherent en els cossos, la seva nuesa emocional en l'acte de relacionar-se, trobar-se i atentar-se mútuament. En ús, la pell fa de punt de trobada subtil que requereix atenció i obertura per explorar la unió i la separació de les parts. I de tot plegat, en volen parlar una estona en profunditat amb les creadores Maya Triay i Mariona Jaume.
En profunditat.
I les tenim aquí als estudis d'Ivetra Ràdio. Intentarem aterrar un poc aquesta informació que mos ha dit en Xisco, Mariona, Maya, com estàu? Benvingudes.
Hola, moltes gràcies.
Hola.
Gràcies a vosaltres. Amb un espectacle que no sé si queden entrades ja. Alguna?
No,
no?
Han fet sold out els dos dies.
Què te pareix? Ja veniu. Veniu a xerrar d'aquest espectacle?
No mos ho esperàvem.
Quan ja està exaurit.
No mos ho esperàvem, això. Està que molt bé. Ràpid.
Bueno, tant de bo que hi hagi moltes més oportunitats de veure,
sí,
de veure l'obra.
Segur que
estem
sí,
segures.
I també s'interessa per la dansa contemporània, perquè això és una bona senyal.
Sí, totalment. A vegades se creu que no hi ha públic per la dansa, però crec que aquesta és una de les moltes demostracions de que sí que hi ha gent que té interès.
Mm-hmm. I a més, dansa creada des d'aquí per...
Sí.
Dues mallorquines que han fet un recorregut que ara mos explicareu fantàstic per poder arribar en aquesta obra, en aquesta creació, perquè clar, el procés és molt divers, no? És llarg i també a vegades deu ser penós, no sempre deu ser un camí fàcil.
Sí, cada creació té sempre les seves particularitats. En aquest cas, Nus va néixer com una idea l'octubre de 2024 i vam fer una primera residència de creació a Washington, als Estats Units, gràcies com a una beca de l'ambaixada d'Espanya allà a Washington. Vam estar dues setmanes provant coses amb companyies emergents de la zona i res, després vàrem seguir en una segona residència de creació a Maria de la Salut, a Eima. Vàrem anar també a Celrà, a l'espai de l'animal a l'esquena.
On vàrem
estar. A Catalunya, sí, on
allà on fan feina amb el pelo, la companyia de dansa,
sí,
també d'en Pep Ramis, que és mallorquí. Mm-hmm.
Perquè té molta denomenada.
Sí, 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 és un lloc brutal, a més.
Sí,
espectacular. Sí. Crear allà va ser un somni.
Sí.
I vàrem seguir aquí a Mallorca, l'Espai Cos, que és un espai nou que hi ha a Calvià, i vàrem continuar amb una residència tècnica, que vendria a ser, quan li poses les darreres capes de l'espectacle, pues, al Teatre Capdepera, ara el gener.
Sí.
Clar, i vareu aprofitar, no sé, per ballar pel Capitoli, éreu per allà enmig i dieu, aquí hi ha un nu.
Exacte.
Que jo crec que el poden crear, no? Perquè també,
ojalà!
No, perquè també és inspiració, ve com ve.
Sí.
A qualsevol moment del vostre dia a dia, pots dir, escolta, he tingut en escap aquest pas, m'agradaria incorporar-lo, i a partir d'aquí se va fent feina.
Sí, nosaltres solem fer feina com amb conceptes, des de nus vàrem treure diferents definicions de la paraula pròpia nus, i a Washington va ser que la primera vegada que els hi proposàvem això a qualcú extern. És a dir, teníem, crec que eren 16 ballarines, a la disposició de les nostres idees. I va ser com a tot un plaer que poder començar d'aquesta manera per després traslladar-ho en els nostres cossos, ara.
Mm-hmm. I l'espectacle sempre és igual? Ho dic perquè, clar, parlau de que heu fet diferents residències, heu anat sumant capes en aquest nus. Jo no sé si els primers nus o són els mateixos que han arribat ara, perquè vosaltres no sou les mateixes. I clar, com que depeneu de vosaltres dues, tu m'he determinat, m'imagino que a cinema ja te pegui un cot d'ull, tu ja saps per on anirà, si diuen que cada obra de teatre és diferent, encara que el text sigui exactament el mateix, quan s'eines el cos, m'imagino que aquesta, no direm provatura, però sí capacitat d'anar fent canvis, deu ser com a molt més senzilla.
Sí, clarament el cos va canviant i la creació va canviant i mutant a mesura que l'explores i que l'estableixes, i hi ha moviments o conceptes que sí que s'arrelen més i que se queden molt fixes, i altres que se queden més oberts a improvisació o modificacions inclús in situ. El que és vera que és una peça bastant, diríem, precisa, no? I hem fet moltíssima feina, i on hem arribat avui no, diguéssim, no és casual, no? És a dir, té ja un treball molt, molt constant i molt definit.
Sí, perquè no és la primera vegada que feis feina plegades. Supos que has fet de amigues, deu haver moments que suma molt, i d'altres que pot ser és un piccolo problema, o
sempre
només suma.
Sempre suma, no em posat a passar res dolent mai. A nivell amistat. Sí, ha estat tot molt, molt fructífer, des de Salbufera, que és el duet que tenim de carrer, fins ara nus, que a més hem sumat una tercera intèrpret a l'espectacle, som na Maia, na Laura Llodrà i jo, i pensàvem que tal aquesta incorporació nova en aquestes dinàmiques que na Maia i jo ja tenim molt per mà, tant d'amigues com de fer feina, i ha estat tot un 10 amb ella, sí.
Som en conversa amb Mariona Jaume i amb Maya Triay. Elles són ballarines, però també són creadores. Són ara mateix les reines de la dansa contemporània aquí a nostra. Han fet sold out dia 14 i dia 15. S'està la petita de seta principal de ciutat amb aquest nus, que és aquesta obra que presenten. I clar, vos volia demanar, com la definiríeu? Si ara qualcú acaba d'encendre la mateixa ràdio, va dins el cotxe, tu, oient, que t'acabes d'incorporar, nus, què és?
Idò, i ho intentaré. Nus és una peça de dansa contemporània per teatres, és a dir, per espais convencionals, el que tothom entén com a teatre, allà on hi ha tres persones en escena, i aquestes tres persones el que fan és investigar la manera de crear vincles i d'apropar-se i d'allunyar-se entre elles. I què passa a l'ull de l'espectador quan s'apropen de diferents maneres entre elles? I quins nusos, tant físics com, a lo millor, emocionals, se creen entre nosaltres tres.
Clar, parlant molt de nusos, però també la nota de premsa que jo he pogut llegir, hi ha com molt d'èmfasi en s'abraçada, que no és més que una altra manera de fermar-se.
Sí, exactament.
No? Ja ho deia Antonio Gala, un dels seus poemes, que alegria despertar-se envuelto en la bufanda de tus brazos, que a mi és un vers que m'encanta, i tot d'una que he vist nusos de què anava, dic, és que és això, l'amor pot ser nu, que carona, però també pot ser nu que ho fa, que suposo que de tot això també una mica hi deu haver en aquest espectacle.
Exacte, i sobretot sent tres en escena, és un tríptic molt divertit, perquè una abraçada sol ser bidireccional, dual, no? I de cop sent tres sempre hi ha un cantó. Ha donat molt de joc a crear aquests entrellaçaments, no? De coses que són flexibles, de coses que són moldeables, que ens ha fet investigar, pues, abraçades desitjades, abraçades somiades, abraçades que no volem, que ens suporten, que ens estranyen. És interessant.
És a dir, que també hi ha la incomoditat dins aquesta...
Sí, sí, sí.
Dins
sí.
Aquest nusos.
Mos ha costat trobar-lo durant el procés, perquè estem molt còmodes els tres donant-nos abraçades, no? Com és lògic. Però sí que hem intentat qualque moment que hi hagi tensió i veurem què passa quan estrenys un nus, que a vegades peta o a vegades t'estres que t'estreny massa.
I vos interessen els tipus de nusos? Heu investigat en aquest sentit?
No teòricament, és a dir, no hem fet, comentava abans en Xisco, s'introducció...
No heu anat a les llibres de nus d'Ashley.
No, no hi hem anat, no hem estat tan teòriques. He dit que ja som molt teòriques, en Amaya i jo ja per si, per tant, mos hem intentat allunyar un poc d'aquesta, com de la teoria dels nusos també, de les matemàtiques, com l'hem deixat un poc a banda. Sí que físicament, evidentment, hem explorat qualsevol tipus de nus físic que se pugui fer.
Clar, i és el mateix, quan ens despertes en ballera, i quan ets creadora i ets ballarina, ets dansaire, com ho fas? Perquè clar, jo, que som esportista d'elit, com molt bé sabeu des de fa un any i mig, jo ja de matins que no tinc gens de ganes ni d'anar a fer cardio ni de bategar-me. Clar, quan és una feina, encara no sé si és una mica pitjor. Com feis es bot de con que estava mecano, hoy no me puedo levantar, però jo, o tu t'has d'aixecar perquè has d'assajar, i ets la teva feina, clar.
Sí, però ho feim gairebé sempre amb gust i amb plaer, i clar, hi ha dies que el cos està més cansat o que potser no tens tanta energia, però sempre també ens cuidem molt, ens adaptem molt, hi ha molta feina que se pot fer que no necessàriament és amb el cos i que forma part del procés de creació i d'investigació, molta feina de taula, de llibreta, de pensament, feina musical, feina... Hi ha tantíssimes capes de dramatúrgia que, bueno, pues els dies que potser no podem anar en el 100% físic, anem en el 100% en un altre àmbit.
Clar, per la que nus té moltes capes, una d'aquestes capes és la música. N'hem escoltat un fragment just a l'inici, com segon vol a tot plegat d'ells. Té dramatúrgia, clar. Jo d'entrada, dansa i dramatúrgia és una cosa que no hagués... No és la casa de Bernarda Alba, ni és Terra Baixa. La dansa és una altra cosa, però també té la seva manera de ser i sobretot la seva manera de que a vegades pugueu sistematitzar les passes que feis.
Sí, tal qual. La dramaturgia en aquest cas no té un argument, no segueix una línia argumental. El que sí que té és que tu veus cossos en escena fent coses i com evolucionen aquests cossos i en quines escenes t'estan duent, i tu dins el teu cap te pots crear una història perfectament. Hem tingut de vora una Natalia Menéndez, que ha estat la dramaturga d'aquest projecte, que és exdirector de Teatros de l'Espanyol i Matadero de Madrid, i mos ha ajudat molt. Ella va venir a Maria de la Salut ajudar-nos a trobar aquesta línia per allà on podíem seguir el procés o per allà on ella veia que estàvem despuntant, no?
Posar-li paraula, també.
Sí, ella mos va ajudar a posar paraules a tot això.
És a dir, hi haurà paraula, també?
No. No hi ha text, no mos atrevim a xerrar.
Clar, és que...
És complicat.
És complicat,
sí. Ella li va posar paraules internament.
Exacte, que la dansa té molt de significat, efectivament.
Sí.
Però clar, posar paraula també, però sí que posar música.
Sí, posar música.
Sí, hem tingut molta sort en fer feina amb en Miquel Bennàsser, que ha fet tota la composició musical, aposta per nus.
Però què va néixer abans? La dansa o la música? Perquè no és el mateix ritme, s'inflexions o en quins punts. És a dir, vos va mirar en Miquel com ballàveu i a partir d'aquí va néixer aquesta música o se'n revés?
Vam decidir, i això va ser una decisió molt valenta i molt conscient, fer-ho alhora. Lo qual és un poc una bogeria a vegades, perquè has de fer molta manta enrere. Totes les capes del procés de creació van començar alhora al mateix nivell, de manera superhorizontal. Això significava que nosaltres hem proposat la temàtica, a partir d'allà cadascun proposava la seva interpretació d'aquesta temàtica amb el seu llenguatge, ja fos música, ja fos vestuari, ja fos dramatúrgia. I des d'allà hem anat tots com a fent passetes a dalt i a baix, i a dalt i a baix, fins que ens hem trobat.
Sí,
molta feina.
Concretament amb en Miquel, a la música, sí que va venir a veure un parell d'assajos a Maria de la Salut, per veure'm, era la seva primera vegada que feia feina en dansa contemporània, i per veure'm que era això de la dansa i que estàvem fent, no? Ja tenia els conceptes clars, i arrel d'això el procés ha estat nosaltres passar-los moltíssimes de referències musicals que nosaltres estàvem empleant i que molt servien, i ell ha anat composant a l'hora que nosaltres creàvem. Vull dir que no hi ha hagut primer un ball i després una música i l'han posat damunt, sinó que hem anat com a l'hora.
I aquesta creació en paral·lel, diríeu que és allò més innovador que té la vostra obra?
Mm. Uau, quina pregunta.
Això és Tèntol.
Sí,
clar. Ja sabíeu on que veníeu.
Ho sabíem, ho sabíem.
A nosaltres mos agrada fer pensar en el nostre
collà. No sé si innovador, perquè diria que les companyies així més establertes i que tenen uns recursos i una estabilitat i una disposició d'equip bastant constant i potent, poden fer feina així. Poden fer feina creant la música alhora.
Perquè poden pagar uns sous a tothom fent feina.
Durant tot el
feina.
Procés. Això realment és molt. Nosaltres hem tingut la sort o la voluntat de fer-ho així perquè ens feia moltes ganes de que fos algo igual d'important i que tingués el mateix procés creatiu. Sí. Però no sé si li diria innovador.
Som en conversa amb Mariona Jaume i Namaya Triay, dues creadores en dansa contemporània que aquest cap de setmana, dia 14 i dia 15, presenten Nus en l'estat principal de ciutat. No porta que tresqueu perquè ja han fet sold out, per tant, si teniu centrada, enhorabona. Si no, haureu d'esperar que facin una altra actuació, però precisament parlam d'això. Hem estat parlant molt del concepte residència. Clar, per un oient que ara mateix sigui casa seva i se demani què és una residència, és que comprar una casa per poder fer
per poder
experimentar en dansa, que era exactament una residència artística, i per què heu passat per tantes? Mm-hmm. No sé si sol ser habitual començar a Washington, passar per Maria de les... que m'encanta, me recorda una novel·la d'Isabel Clara Simó, El coi Nova York, Washington Maria. És que ho trobo espectacular. Si és habitual fer-ne tantes, o ha estat la vostra decisió anar sumant aquestes capes de les quals parlàveu fins a aconseguir la peça que volíeu?
Una residència artística o una residència de creació se basa en que una companyia accedeix a un espai, és a dir, qualcú que t'accedeix a un espai, un temps i uns recursos monetaris i tècnics, i tu te'n vas, per exemple, en el nostre cas han estat blocs de dues setmanes, te'n vas dues setmanes en aquest poble o en aquesta ciutat a viure allà i és com un gran hermano, 24 hores, 7 dies a setmana, juntes tot el temps, dormint, menjant i creant. I això el que fa és que...
Agraeix que el tercer verb, de la primera conjugació, hagi estat creant. No, perquè és que he vist una concatenació de fets.
No
sabia si arribaríem.
No te passis, punt, Xisco.
En aquest punt de confessió.
No. Cap confessió a fer. M'has despistat, ara.
No, parlàvem de les residències, perdona.
No passa res. Això que el que és molt important de les residències és que no és que tu te'n vagis a una sala d'assaig i estiguis dues hores assajant i te'n tornis a casa i facis la teva altra feina, sinó que estàs exclusivament dedicant-te en això. I, per tant, sí que és necessari aquest temps i que n'hàgim tingut tantes ha estat perquè ha anat així el procés, però hi ha gent que pot estar un mes de residència i ja té la peça, que no és lo normal, sinó que solen ser com més tirant a dos mesos. El que passa que s'ha dividit en períodes curts.
Hi ha companyies que potser se tiren un any i mig o dos anys per estrenar. Vull dir, això també és molt... depèn molt de cada procés i de cada creació el que demana. I en el final és un privilegi tenir aquest temps com a de focus tan definit on no existeix res més que el teu projecte durant aquelles setmanes. I per això també són tan difícils d'aconseguir les residències. Vull dir, sí, has d'omplir 100 convocatòries per
perquè
rebre 4,
una.
6 o sí, un sí.
Quantes nou provades?
Buf! No ho sé. No. Tenim una carpeta de nos. Que...
De Excel?
Sí.
Claro.
Sí, és a dir, sí. Que per arribar a Washington hi ha hagut
moltes altres
papers sí. Que han quedat.
I moltes respostes negatives que també te saben greu, però després en reps una de positiva i dius, va, és que això val la pena, hem de seguir tirant endavant, sí. No?
Mm-hmm. La carpeta dels nos la teniu guardada sí. Per quan vos donin premis.
Dir, tu no, ara.
Enviar un mail i dir... Corre jo, Pretty Woman.
Vas perdut.
No, metiste la pata. Hasta el fondo, no?
Clar, que són molt metòdiques. I...
Sí, mos fa por tirar les coses.
Mos agrada tenir registre de tota la feina que estem fent, perquè al final també són hores que li estàs dedicant cada dia.
Sí.
De burocràcia.
De burocràcia, no?
De gestió, completament.
Pues que això quedi enregistrat. Sí. Que la ballarina creadora també és això.
Sí, sí. I... De fet, vàrem
no
obrir...
Aquests estudiosos d'aquí 30 anys, quan estudin les vostres creacions, agrairan molt tenir tota aquesta documentació. No, perquè de vegades...
Història de la dansa.
Exacte, no sorgeix del no-res.
Un arxiu.
Farem un arxiu. No, justament, vàrem obrir un perfil d'Instagram que se diu nus/mm per, no precisament per fer promoció de l'obra, sinó que el vàrem obrir quan vàrem començar a tenir aquests pensaments sobre nus. Per tant, era per explicar el procés. Sigui creatiu, sigui de gestió cultural, de pressupostos, de com hem aconseguit aquesta coproducció, com a de difondre un poc tota aquesta feina que no sabeu. Que és una residència, també ho explicàvem, com a tota aquesta feina. Sí.
Aquest nomenclàtor que potser no tothom controla quan t'ha d'anar a veure un espectacle de dansa. A qui volia anar? Què li diríeu a algú que m'ha anat a veure un espectacle de dansa contemporània?
Algú que no ha anat mai?
No, algú que ha dit, com en Paco Martínez Soria, la ciutat no és per a mi, la dansa no és per a mi. Però que, com heu explicat, és un llenguatge assequible a tothom, no hi ha paraules, tothom se pot emocionar, tothom pot sentir, tothom pot mirar, i tothom pot gaudir. Per tant, per què no anem a veure més dansa? Què els hi diríeu?
Jo li diria que hi vagin amb els ulls i el cap obert, a deixar-se...
Sorprendre
i endur amb lo que li interessi, que potser serà més la part de dansa, potser els interessarà més la música, potser els interessa un element escenogràfic que els crida l'atenció de forma particular. És difícil, no?, que sí, resta...
Te cridi l'atenció. I jo també, a vegades xerrant amb molts amics que no venen del món de la dansa, me demanen, no, com a teu argument, o, Mariona, és que no entes gaire cosa, o no entes res. I els dic, perfecte, no cal que entenguis res, has de venir com a disposat o amb els sentits oberts a que te puguin passar coses. I a partir d'aquí,
sí,
deixar-te.
Sí, però tu els primers espectacles de dansa contemporània que veus,
sí,
pots sortir
sí,
amb aquesta sensació.
Tal
però
qual.
És que n'ha dit dos o tres, ja...
Ja saps per on
entres
van.
Entres com a molt, molt intensament,
sí,
no?
Claro.
Sí,
claro. És un poc això.
I és meravellós, no?, que cadascú pugui fer el seu viatge propi.
Sí.
Clar, i és l'altre costat de la balança, què li diríeu a algú que vol dedicar-se en el món de la dansa contemporània? Els animaríeu? És un camí que vos agrada recórrer?
És un camí molt complicat. És a dir, ara tots pareixen èxits, però duim tota la nostra vida dedicant-nos extraescolarment a la dansa. Les nostres famílies duguem-nos en cotxe per amunt i per avall, pagant matrícules. Ara la nina se'n vol anar a fer un curset a no sé on i doi, venga cap allà. Vull dir, és un sacrifici bastant fort, tant per part personal com per part del teu voltant. Però després, bueno, ara xerraré molt personal, però com quan trobes a qualcú, en aquest cas, com a Namaia i jo mos hem trobat, ja està com a, vale, perfecte, podem fer feina juntes, perquè a vegades també és un camí molt solitari, i quan trobes a qualcú en el qual estàs com a còmode, no només a nivell físic, sinó també a nivell fer feina d'ordinador, és com a tot un plaer. Per tant, jo sí que donaria com a un vot de confiança que la gent s'hi dediqui, i no només és la creació, també pot ser intèrpret, pot ser gestor d'altres projectes, no sé, com a moltes branques que no se solen veure i existeixen.
No, i que també no sol ser molt habitual aquest binomi que heu creat Voltros, perquè en el món artístic una cosa predomina sol ser ego. Clar, Voltros, supos que també heu fet un exercici de controlar l'ego personal per poder mirar de fer-ho en parella, que no sempre, que no sempre passa.
Tenim un ego conjunt, lo millor.
Un ego repartit.
També hi ha com molta admiració, jo crec, d'una cap a l'altra, i no sé, quan una no ho sap decidir, ho decides l'altra, i quan una té dubtes, l'altra ho té clar. Tenim una relació de moltíssima confiança que fa que se pugui fer feina sempre bé, no sé.
No, ni dos, sí, sempre m'encanta, perquè jo he intentat aquí gratar una micona, duc 23 minuts picant pedra, però veig que si aquest projecte funciona, perquè heu après a fer-lo funcionar, que això no sempre deu ser allò habitual, a un món tan complex, no només de la dansa, sinó de les relacions humanes, que sempre tenim tendència com a éssers humans intoxicar-ho tot.
Sí, és de part realista i dura de la precarietat de la dansa, que per fer un projecte així, pues, joves com nosaltres, que tenim menys de 30 anys, hem d'invertir i avançar una quantitat de bes heavy que no s'espera, a lo millor, i després tu no tens garantia, no?, de que això torna, o que si torna has de fer moltíssimes aplicacions de subvencions i tal. Això sí que és la part dura i complicada i gens agradable de no tenir cap tipus d'estabilitat ni assegurança a nivell econòmic. Per tant, les dues han de fer moltes feines extres per poder dur en mans aquest projecte i tenir molta fe. Sabem que la nostra companyia funcionarà i viurà tota sola i arribarà a un punt que sí que serà estable econòmicament, però de moment...
Que també sou dues dones. El món de la dansa també és una d'aquestes feines que estan molt feminitzades, sobretot en el que són els estadis d'aprenentatge. Uh-huh. Jo m'hagués encantat ser Billy Elliot de Casca Piscol, que és el meu barri, però quan jo vaig dir que nostra, que me feia ganes fer dansa, mon mare m'ha mirat i m'ha dit, au, arranca, a córrer. Serà que no. La cosa ha canviat, però encara també, sobretot a l'hora d'estudiar, sí que és una cosa molt de dones, però llavors també les grans figures, com passen sot xefs, etc. Uh-huh. També els homes, una vegada més, el patriarcat, amb això funciona. No sé si és perquè n'hi ha manco, que quan tu no ho aconsegueix, tenim tendència a sobrellar-ho les totes.
Efectivament, és exactament això. No només passa a dansa, com has dit, és cosa del patriarcat, però per pocs atlots que hi ha, tots tenen èxit. I tots tenen un rol important en el món de la dansa. En canvi, com que som tantes atlotes que mos hi dedicam, pues una més, no?, que ho fa. I és... fa ràbia, però és així, sí. Ojalá haguessis estat ballerí, Xisco.
M'hagués encantat.
Ara estaries en ús, amb altres.
Exacte. És que a mi m'encantaria anuar-me en una Mariona. I demà ja seria una fantasia. No mos podrem anuar ni dia 14 ni dia 15, perquè heu fet sold out, recordau-ho, ja estan totes entrades venudes. Supos que fareu gira.
Si intenció és que sí.
Sí, sí, sí. I nosaltres encara esperam, amem si cau un tercer espectacle, un tercer dia al Teatre Principal de Palma.
Sí, amem si fem ja doblete o...
Arroba Teatre Principal, no?
Exacte.
Arroba Miquel Martorell, director del teatre. Per amem si ja que ha hagut sold out, que hi hagi un tercer dia de nus en el teatre.
I si no, sí que ha intenció de fer gira i també hi ha una feina de distribució que volem fer. I que
també la fareu vosaltres.
Bueno, tenim...
Illes
Balears la duim nosaltres, però tenim una distribuïdora que sé que mos du Salbufera, aquest espectacle de carrer, que farà Península i Internacional. Vull dir que confiem, i això és un procés que du molt de temps. Vull dir, potser l'any que ve sortiran més bolos, no? Mm-hmm. Però confiem.
Sí. Si qualque dia vos telefona al Modóvar per fer nus al mig d'una escena de qualque pel·lícula, quan a Pina Bausch, deis que sí,
hombre.
I a partir d'aquí ja arriba l'enlairament.
Ojalá.
Sí, sí, sí.
Que bé, Mariona, Jaume, Maia Triay, enhorabona per tot aquest procés que,
gràcies,
com veiem, ha estat llarg però preciós, i
sí,
tot això culminarà aquest cap de setmana amb l'estrena de Nus al Teatre Principal de Palma, i que esperem que tingui un recorregut llarg i preciós.
Gràcies.
I gràcies
a vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Un gust.
Són les 5:31 minuts i fem una pausa i tornem tot d'una.
El paraulòmetre.
Avui som en Isabel i Clàudia del projecte musical Olivies. Com estàu?
Molt bé, encantades.
Molt bé, contentíssimes.
Quina és la primera paraula que deis quan vos aixecau? És de matí?
Bon dia, normalment.
Sí, bon dia, bon dia.
I quina és la darrera que deis abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Ui, és que serà com molt cutre això, però crec que utilitzem molt aquests conceptes de bon dia i bona nit. O hasta luego, o chao pescao, chao bacalao. Altres com extensions del comiat.
Vinga, més complicat. Quina és la paraula més llarga que deis?
Joder, és que potser no és una paraula, sinó una expressió, però m'agrada molt utilitzar l'expressió a parir panteres, però com a paraula unificada, saps? Vés-te'n a parir panteres.
I tu, la més llarga que saps?
Ostres, pues no ho sé. Esternocleidomastoideo.
Aquesta sona sempre.
No? Ja, és que sí. Esternocleidomastoideo, sí. Està molt bé, ho has fet molt bé.
Si més curta?
Cuc.
Cuc?
A veure, una amb dos.
An.
No és una paraula, és que és una proposició. No? O sigui, vale, va, una paraula. Bot.
Va bé. Quina te costa pronunciar?
Les S's. Alguna que porti S's em costa perquè em faig un lío. Entre la C i la S, com jo què sé. Cirera. Saps? A vegades sona... Em faig més lío en castellà que en català, per això. No ho sé. Ah, mira, l'altre dia, quina era? Quina era aquella paraula?
Sí, ara estic pensant.
Oh, és que just estem posant música a un poema de Quim Valls. del llibre del poemari de Pitó, i hi havia una paraula que no em sortia, o sigui, realment com si m'hagués donat un ictus, les creuava tota l'estona. No recordo quina era, però... A veure, contesta tu i vaig pensant.
Jo la tinc claríssima, sempre la dic malament, i és necessitat. Em costa molt dir-ho, necessitat. Em passa igual amb lo de les S i les C. Sí.
I quina és l'expressió que t'agrada més? I per què?
Uf, una expressió... deixa'm pensar, passa-li amb ella.
mai hi ha temps per pensar, al meu cas. Li falta una patata pel quilo.
Molt bé, l'has pensada tu?
Hòstia, no. Estava anant com cap aquí. A veure, Clàudia, llença més.
També m'agrada molt la paraula, ara m'ha vingut una paraula, no una expressió, atensar, aproximar. Atensa'm no sé què, l'utilitzo molt.
I quina és la paraula que repeteixen més?
Uf, entre nosaltres, som-hi.
Som-hi.
Ho confessaré, vale? Quina és la paraula que utilitzem més, perquè la Isabel ha fet trampes, però diem molt bro, que no és una paraula, és un anglosaxisme, i a sobre és ridícul, però ens ho diem constantment.
Molt malament, Clàudia, això no s'explica.
I quina paraula fas servir per saludar?
Per saludar? Pues bro, justament.
Bé?
Sí, o què passa, poll, de pollastre.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Digue-la.
La meva és patateta.
Ho diu molt. Jo és que normalment, com que tendeixo a ser una persona una mica més arisca, utilitzo paraules en anglès perquè no se'm noti tant l'amor. I aleshores, com ara estic pensant amb el meu gos, que és com probablement el que més estima li tinc del món, i li dic sweet angel, com baby, com my love, coses així.
I per parlar de l'acte sexual, quina expressió utilitzes?
Utilitzo molt m'he enllitat amb tal persona. O t'has enllitat amb tal persona?
Fem manetes, jo diria. Algú així. Sí, anem a fer manetes. Sí,
manetes, sí.
Manetes. Anem.
O sigui, utilitzes per dir-li a algú que vols enllitar.
Exacte, sí. Anem a fer manetes, va.
Clar, és lògic, no? Quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
Oh... Hi ha una que m'agrada molt, però no sé si està ben dita, que és xaragai, que és una... És quan plou molt i es fan com una espècie de sots a la terra, els corriols, però és que no sé si està ben dit, és
xaragall,
una... Sí, xaragall. I, o sigui, no s'utilitza gaire i em sembla superbonic.
Jo crec que la que diré sí que s'utilitza, però m'agrada com sona, polseguera.
I quin és el teu moment tèntol, el moment de pausa?
Quan llegeixo. Quan llegeixo és un moment de pausa, tot i que el meu cervell segueix com si fos la rana Gustavo, com fent els teleñecos.
Jo quan surto a fumar, desgraciadament, un hàbit que vull deixar pròximament, però és el meu moment de descans.
I quan penses en aquest moment, quina cançó escoltaries? O escoltaríeu plegades?
Siglo Pur, de Sigur Rós. Sigur Rós.
La cançó de Sigur Rós o la de Siglo Pur? Que no sabem molt bé com s'escriu, perquè... Sigur Rós.
Tres ràdios, cultura. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movafest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Paraula en desús seria Puriol, que fa moltíssima estona que no la sentia i l'altre dia una coneguda ho va anomenar i me vaig quedar pensant i vaig dir, pues ha de ser Marieta.
Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
I avui no ha pogut venir, però la tenim a l'altra banda del telèfon. Joana Maroto, com estàs? L'alegria del dilluns.
Bon dia, estimat. Bon dia, bona gent. Com estàu?
Molt bé, i tu?
Beníssim. Una monada, com diuen.
Així m'agrada.
Me sap greu, avui no he pogut venir, però com a mínim d'en fora vull venir a parlar-vos d'una qüestió... Bé, avui ja vos he dit en el principi, m'ha venc a ficar dins un jardí de ple, així de camp, me vull tirar, i és perquè troc que també hem de poder dir la nostra. Ja sabeu que jo intent sempre ni alliçonar ni tampoc crear conflicte, ans al contrari. Però és que resulta que ara el que suposadament havia de ser una bona notícia ha estallat pels aires i ja també venc a dir la meva com ha fet tothom.
Capítol 156. Empantallats. Empantanats.
Ai, sí, quin debat, que s'ha obert al respecte d'aquest tema que ara parlarà Joana.
I tant, Margalida Mateu, és que, bé, bàsicament per ajudar a posar una mica en context, anem a recordar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar fa uns dies la intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials per a menors de 16 anys. La proposta forma part d'un paquet de mesures per, atenció, protegir els menors i crear un entorn digital més segur i democràtic. Què inclou aquesta proposta? Idò, prohibir l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys, exigint sistemes reals de verificació d'edat. És a dir, no només que els usuaris marquin una casella i ja està bé així. Després, fer responsables penalment els directius de plataformes si no retiren contingut il·legal o d'odi, criminalitzar la manipulació d'algoritmes que amplifiquen contingut il·legal o nociu, crear un sistema d'empremta de l'odi i la polarització per mesurar com circula aquest tipus de contingut. Que ha passat? Idò, que aquest anunci, bé, ja sabeu que s'emmarca en un moviment més ampli, perquè països com ara Austràlia, França, Dinamarca o el Regne Unit també estan considerant aprovar mesures similars per restringir l'ús de xarxes entre menors, sobretot per allò que ja veiem que passa entre els nostres joves. Supos que, com vendreu en jo, que ja passen moltes coses, vull dir que no fa falta fer massa estudis més per comprovar, per confirmar, per corroborar, per palpar que els infants, els adolescents, els joves, ja, i els majors també, perquè jo penso que nosaltres també anem cap allà a les totes, vull dir, conseqüències sobre moltes coses, salut mental, frustració, riscos sobre accedir a contingut supernociu. No sé si vosaltres esteu d'acord o no, però estem abocats a que això, d'alguna manera, s'aturi o s'arreguli.
Sí, jo crec que encara no som prou conscients de les conseqüències que pot tenir també l'ús tan desmesurat de xarxes o tot aquest consum que feim desmesurat de tot això. Però bé, clar, el debat està regular-lo o no.
Sí, bé, d'aquí, després de fer aquesta petita contextualització, volia explicar-vos també les reaccions de crítica i controvèrsia que s'han generat al respecte. Què ha passat? Idò que se li han tirat literalment damunt en Pedro Sánchez. I, estimats meus, jo crec que això hauria d'anar, o no hauria d'anar, més ben dit, ni d'interessos ni molt manco d'ideologies. Anem per parts. Elon Musk, propietari d'X, abans Twitter, ha reaccionat amb duresa acusant Sánchez de tirà i traïdor i de ser un veritable totalitari en resposta a aquest anunci. sí, no ha estat únic. En Pavel Durov, que és el fundador de Telegram, també ha criticat la mesura dient que pot significar un control estatal excessiu sobre l'espai digital, erosionar l'anonimat i obrir la porta a la recopilació massiva de dades.
De moment, aquests dos curiós... són empresaris de xarxa.
Que curiós, no, no, i que curiós que ells tinguin, bé, que tinguin qualque cosa a dir al respecte quan són els més interessats en que joves estiguin davant una pantalla, estiguin consumint aquest tipus de contingut nociu. Però bé, també vos he de dir que algunes veus polítiques dins Espanya, fins i tot del propi govern d'en Pedro Sánchez, han assenyalat que pot ser s'anunciar massa ràpid o que ja existeix legislació en tràmit que aborda temes similars. Bé, argumentació a favor i en contra, eh? Com en tot, la cosa s'està polaritzant. Avui de matí ja han xerrat de temes polaritzats. L'actuació d'en Bad Bunny també s'ha polaritzat. A favor, jo crec que protegir la salut mental i benestar dels infants davant la pornografia, per exemple, la violència, la addicció, la manipulació, donar eines legals en els pares i autoritats per limitar la pressió social en els adolescents, i en contra, mira que he fet l'exercici, Xisco i Margalida, però jo vos ho demano a voltes, si em veus cap, perquè vos sóc sincera, jo no em veig cap. Diuen i alerten de possibles riscos d'això de vigilància i control excessiu, segons crítics de tecnologia, però no sé què en penseu voltes.
No, l'únic que mos va dir l'altre dia un psicòleg que vàrem entrevistar a la Universitat de les Illes Balears, que deia que se prohibissó prohibició com a tal pot tenir riscos perquè se convertiria en una clandestinitat si els joves arriben a accedir-hi, per tant no comptarien en els pares aquest consum i seria una cosa ocultada i misteriosa, i per tant això sí que podia ocasionar riscos en el cas de que els joves aconseguissin accedir a les xarxes socials d'amagat, no?
Bé, sí, això ja passa, però bé, sí. Més enllà d'això, però, no clar, sé si és un argument bastant no, potent o massa fluix.
Sí. I que la prohibició a vegades se pot generar... Sí, sí, aquest de la universitat. Se pot generar a la contra, no ho sé.
Xisco, tu què en penses?
Jo és que tenen sentiments confrontats. D'una banda, crec que si tothom s'identificàs voluntàriament, molt de problemes, molt les estalviaríem, però clar, hi ha tota... la clandestinitat té com a dos vessants. Si tu ets a un país sota una tirania, sota una dictadura, aquesta clandestinitat és necessària per poder lluitar per la teva causa, però a una democràcia jo crec que aquesta clandestinitat no cal, perquè aquesta clandestinitat allò que ofereix és com a bula papal perquè t'insultin sense donar la cara. Clar, cara i creu d'una mateixa moneda. Tot depèn en a quin costat, com en aquella època de l'Europa del teló de ser, tot depèn en a quin costat del mur te toqui viure. Si veus una democràcia, jo crec que tothom es haurien de registrar voluntàriament perquè tothom sàpiga que si diuen qualque cosa la deim nosaltres i no haver-nos d'inventar un avatar o un alter ego per poder parlar de res.
Totalment d'acord. És més, pens que allò que fa por és la paraula prohibir. Evidentment, prohibir fa por. No mos agrada ningú que mos prohibeixin, però en el final s'ha de regular d'alguna manera. I sempre pots el mateix exemple. Quan érem infants en els anys 80, anàvem a fer la primera comunió o anàvem a la comunió de nostres cosins i mos donaven un xigarret i no passava res. Ara això és, no sé, un desastre amb els ulls de 2026. Per què? Perquè se va regular en el seu moment. Per tant, mos falta una miqueta d'això, de regulació.
O de perspectiva,
però és que ja les conseqüències d'allò que està passant ja s'estan veient. Vull dir que sí, que fa por prohibir, fa por, però s'ha de regular, sí, perquè si no és que tindrem una generació o unes generacions d'infants amb molt de problemes de salut mental, amb molt de problemes de no saber controlar la frustració, amb molt de problemes... Bé, és que podria fer una llista tan llarga que
no
acabaria
mai. No, i a part,
que no
Joana, que també és com, encara és com es fumar. Abans se podia fumar en els hospitals, tu podies anar a veure un pacient que estava en recuperació i te podies fer un xigarret dins d'habitació, i ara això seria impensable. I va haver gent que va dir que quan no se podia fumar en els bars o no se podia fumar en les discoteques, s'acabaria soci o s'acabaria la restauració,
no,
i en realitat mos hem adaptat i tan contents. I ara, fins i tot, ho agraïm, sobretot la gent que no fumam, no va de tornar a casa teva i passar per la tintoreria per poder-te posar un altre pic al mateix abric.
Bé, la veritat és que podríem estar parlant i parlant molta estona sobre aquesta qüestió, cadascú diguent la seva, però és vera que, en el final, un servei petit, infantil, no està preparat per gestionar la pressió social, el contingut sexual, els likes, les comparacions, ni consum compulsiu. I un servei adolescent, si no hi ha límits, ni acompanyament, tampoc. Anem a parlar una miqueta, o a escoltar una miqueta, les reaccions d'alguns experts en aquesta matèria. Per exemple, Nelvira Parejón, ella és neuropsicòloga, i sobre aquesta qüestió diu això.
Por fin una buena noticia. Y es que esto no va de ideología política, esto va de neurodesarrollo y protección hacia nuestros menores. Porque es que antes de los 16 años su cerebro todavía está en construcción y no tiene la madurez suficiente para gestionar la comparación constante, la presión social, esa búsqueda de validación constante que generan las redes sociales, que se están comparando todo el día. Pero el problema no es la edad, porque tú también como adulto seguro que te comparas con otros. El problema es que muchos de estos menores llegan a las redes sociales sin haber hablado antes de privacidad, de intimidad, de huella digital, de grooming, de manipulación, de riesgos reales. Esto no va de prohibir por prohibir. Se trata de entender que antes de dar acceso a las redes sociales hay mucho que educar y mucho sobre lo que hablar. Esto no es cuestión de ideología, es una cuestión de madurez, de bienestar digital y de responsabilidad social. Pero yo te digo una cosa, yo voy a estar muy atenta porque está perfecto que Pedro Sánchez se vaya a Dubái y que anuncie esto a bombo y platillo y que todos los titulares se hagan eco de esta noticia, pero yo quiero ver aquí cumplimiento. Que se cumple de verdad. Esto está muy bonito si queda en el aire, precioso, pero esto debe ser una realidad. Esto tiene que ser un compromiso social, porque la responsabilidad de la educación de nuestros menores es de todos, no solo de la escuela, no solo de la familia, es una responsabilidad de todos, incluido el gobierno.
Fixeu-vos que rotunda i contundent. I mireu, i també una mica en aquesta línia, perquè Nelvira diu que allò que vol és compliment, perquè, clar, fer anuncis és molt fàcil, però després s'ha de poder aplicar, poder legislar i poder fer realitat. I doncs, mireu, el policia tutor i divulgador Silvestre del Río, que també veu positiva aquesta mesura, és una mica escèptic. Si no es fa bé, no servirà de res.
Bueno, el anuncio de prohibir las redes sociales a menores de 16, la parte positiva es que, bueno, al final, tanto a nivel político como la sociedad está reaccionando a un problema más que evidente, que hasta ahora se negaba, pero mientras no vaya acompañado de una verificación de edad real de los menores, no va a servir absolutamente para nada. Mientras los niños puedan elegir el año de nacimiento libremente o el único control sea que si la red social detecta que eres más pequeño, te cierra la cuenta, te puedo asegurar que los menores de 12, 13, 14 años van a seguir accediendo con la misma facilidad que lo han hecho hasta ahora. Entonces es una medida que va bien encaminada, pero la ejecución la veo muy complicada para que sea efectiva.
Mira, un poquet de Backstreet Boys, perquè ara jo m'avui intentar identificar amb aquests adolescents. Quan jo era adolescent tenia uns 13 anys i jo no tenia mòbil i no passava res. Què feia? Ballava Backstreet Boys. Però bé, prohibir o no prohibir, no sé jo molt bé què em penseu i si és aquesta la qüestió. Però pot ser, la pregunta, estimats meus, no és a quina edat li donem un mòbil en els nostres fills. Pot ser la pregunta incòmoda és: hem fet nosaltres com a adults la feina prèvia? Perquè la responsabilitat no és del nin ni de la nina, és nostra. Jo crec ferma i rotundament que la infància no necessita mòbils, necessita temps, joc, vincles i protecció. I això, de moment, no ve amb una aplicació descarregable.
Ai, Joana, sí, mai millor dit.
És el que avui va sortir a contar-vos sí, per què no? Perquè després de tanta polèmica és vera que necessitem una mica de reflexió i d'escoltar de, totes les veus, però és vera que això no hauria d'anar ni d'ideologia, ni d'interessos, ni de dobbers. Hauria d'anar, sobretot en la línia, de protegir en els menors. En els menors. Així que és allò que hem de pensar.
Sí, gràcies per aquesta reflexió. Descansa, perquè és un tema que se nota que tens vehemència, que...
Totalment, som la resistència.
I molt ben dilluns que ve, Joan, una ferrada, gràcies.
Sí, una ferrada.
Que la setmana que ve mos toca posar un pot de música. Va, passem el guat aquí.
Lletres Ràdios, participació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Amb música i, com sempre, ho fem amb el nostre guateque avui, Xisco, dedicat a Itàlia.
Així és, perquè és el Dia Mundial de la Pizza, avui, un dels plats oficials d'aquest país, d'Itàlia, i això ja ens ha servit com a excusa per poder dedicar el nostre guateque a la llengua de Dante, Petrarca i Susana Tamaro. No seguirem cap ordre cronològic ni cap canon, només el gust personal del guionista d'aquest espai, és a dir, jo mateix. I començarem per una selecció de divas italianes que sempre fan escoltera, com, per exemple, Mina i un dels seus tamacles, com és Gran grande, grande, grande.
E ho vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me.
Grande, una Mina, mai millor dir, grande, 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 però tenim més cançó, Miquel.
Sí, sí, per dir va la gran Rafaela Carrà, que quan cantava en castellà deia que en el amor todo es empezar, però que quan cantava en italià deia a far l'amore comincia tu.
A far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.
Torna ara per Laura Pausini, che molto abans de cantar la inauguració als Jocs Olímpics d'hivern de Milano Cortina, que nostra ens va enamorar amb en Marco, que havia partit en un tren amb amors estranys i amb aquest Nonche, que per coses de la traducció aquí varen conèixer com a Se Fue.
Nonche.
Fiordaliso va ser una one hit wonder, però en quina cançó? Aquest Non voglio mica la luna, que gairebé 40 anys després encara ens toca la fibra com si fos el primer dia.
Un grande letto, sai, di quelli che non si usan più. Un giradischi rotto, che funzioni però quando sono giù un po'.
I de divas a divors de la canzona italiana con Toto Cotugno i el seu L'Italiano, tot un clàssic que més d'una vegada haurem somiat que cantàvem mentre travessàvem el pont dels Sospirs en gòndola.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero.
I Adriano Celentano no podia faltar a un guateque dedicat a la llengua italiana, i tot i que és el rei del color blau, avui l'escoltarem cantar Il tempo se ne va.
La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va,
i per petició de Miquel Cardell, que és molt fan d'en Franco Battiato, acabarem amb ell aquest repàs als clàssics italians, que jo dels seus tamacles de Franco Battiato m'encanta aquest Voglio vederti danzare.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa.
Ens l'estiu, com és que coneixem la versió en castellà?
Totes, perquè va un temps que se traduïa
moltíssim. Sí. Però que gran que és la música italiana, també. I moltíssima gràcies, Xisco Nadal, Celestia Libé, Miquel Junc i Toni Cardell, també, aquí, al control tècnic.
I una salutació a Miquel Cardell, gran autor.
Com sempre. Demà tornem a una ferrada, gràcies.